Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'educació pública flaqueja a l'hora d'atendre la diversitat a les aules i atendre l'alumnat amb necessitats d'aprenentatge especials o bé amb situació de vulnerabilitat? Hi ha prou formació adreçada als docents perquè sàpiguen com atendre la reflexa de les aules d'una societat plural i diversa? S'impliquen suficients les famílies en l'educació dels seus fills i les administracions? Sovint les qüestions d'educació responen a interessos polítics i no a les necessitats reals de la comunitat educativa, que tenen una llarga llista de peticions. La que més es repeteix és la necessitat de més recursos, tant sigui per formar els docents com per augmentar el nombre de professionals que fan falta dins una aula perquè tots els alumnes puguin estar ben atesos i amb l'atenció que cada alumne requereix. Quina és la realitat educativa de Menorca? Avui la coneixerem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Bon dia, amigues i amics. Benvingudes al Dia Menorca i B3 Ràdio, dimecres 12 de novembre, Dia Internacional de la Pneumonia, Dia Mundial del Vellet. Tot el dia a Menorca, emocionats, ballant ballet amb les mans, això sí, eh? Perquè el pa de Boré, en Jordi Fàbregas, com el té? El tenim bé, eh, Jordi? Mira, tu, quina elegància. Això ha fet imaginativament, que en Pere Gibert entrés pels estudis amb la dana, amb el... Sí o no?
Coincidint amb aquesta transició musical.
Sí, la dansa dels signes, tu aquí fent triqui-tiqui-tiqui, voltes. Què et sembla?
Tchaikovsky?
Mira quines voltes que fan Axel Camarasa també, mira. Sembla un signe.
Tenim un matí
és un signe de cansament.
Signe.
Les voltes que faig.
Un dia hauríem d'entrevistar una ballarina o un ballarí de ballet.
Ara fa estona, que no em ve cap.
Fa estona, no sé si n'ha vingut mai
a la vida.
Aquí. Sí, n'hi ha molts, però n'ha vingut aquí algun? Aquí no. Idò, per això dic que no n'han vingut gaires, però n'hi han de ballarins i ballarines de ballet a Menorca. Va, en cercarem una o un, què us sembla?
Sí? Perfecte.
I li demanarem a veure això de les puntes, si té qualque secret. Segur que sí. Està fent aquí anotacions en Jordi Fàbregas perquè jo no en tinc ni idea. I clar, una cosa és ballet i l'altra és ballet amb puntes. Bé, en fi. Jo no n'he ballat mai, no en sé.
Jo ballet amb puntes, sí.
Tu sí,
de puntetes. Cada dia una estona al matí.
De puntetes. Jo he de dir que ahir vaig aprendre a córrer amb puntes.
Oh, endavant.
Això se n'aprèn.
A córrer, sí, jo hi vaig fer una classe d'atletisme. primera a la meva vida.
Ui. Quants elements nous a sobre la taula.
Quants elements nous a sobre la taula, correcte. I en un moment que estava corrent a la nova pista d'atletisme de Mont, me van dir, has de córrer amb ses puntes. I a partir d'allà vaig descobrir músculs del meu cos que no s'havien mogut mai.
Tinc moltes preguntes
ara mateix.
Moltes preguntes,
no
ho sé,
moure,
ho sé.
No?
Avui no puc ni moure. No. Així que ben assentada aquí al dia a Menorca.
Què fas fent atletisme?
Ara, després t'ho explico. Digues, espera.
Quan es prenen aquest tipus de decisions, darrere hi ha alguna crisi d'algun tipus.
D'edat.
Sempre.
No hi ha cap crisi, no. Mm. El meu fill petit s'ha apuntat, és molt senzill, el meu fill petit s'ha apuntat a fer atletisme i vaig pensar, puc estar allà sentada mirant els mòbils sense fer res o puc ser una mare activa i apuntar-me a la classe dels adults.
La crisi, Pere, la crisi.
Totalment. M'ho acaba de confirmar.
Bueno, va, què tenim avui pel programa preparat, Pere?
Parlarem amb el docent Miquel Mariano, coordinador de l'anuari de l'educació 2025, que avui cap vespre es presenta a l'O. Volem conèixer quins són els grans reptes que afronta Menorca els pròxims anys en l'àmbit educatiu. I qui també té grans reptes a l'illa és el sector de les empreses de turisme actiu que divendres es reuniran al Llatzeret de Mó en el primer seminari Menorca Activa Plus Natura. En coneixerem els detalls en conversa amb Catalina Florit, presidenta de l'associació Menorca Activa. I és dimecres i, per tant, entrarem a un comerç emblemàtic, avui la botiga Cime Musicassa de Mó, dedicada a la venda d'instruments musicals.
Tenim un telèfon de WhatsApp aquí al Dia Menorca. Si el vols, agafes mòbil ara mateix, que te'l donarem, així el pots apuntar i enviar-nos qualsevol comentari que ens vulguis fer en directe.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Això, anem a veure les notícies, que per això tenim aquí en Excel Camarassa, unes notícies que passen avui per al geriàtric de Sant Lluís, una nova protesta per part dels familiars dels usuaris.
Sí, podem dir que els familiars se sumen a les queixes dels treballadors d'aquest equipament i protestaran per denunciar, diuen, les deficiències del servei. Han convocat una concentració a les portes del centre aquest dilluns capvespre per visibilitzar el seu malestar. Denuncien que hi manca personal per atendre el volum i les necessitats dels interns. Per posar-hi algunes dades, a les nits hi ha 43 usuaris i només 2 professionals per atendre'ls. Durant el dia, la xifra de residents supera la 70a i manca personal d'infermeria, entre d'altres. A la bugaderia hi ha una sola persona i a cuina tampoc nostres persones majors diuen no sigui òptima. Tòfol Coll és el portaveu dels familiars d'usuaris.
No donen abast. Abans se feien activitats, els ho tenien sempre actius. Vull dir, els organitzaven, ja que sé, música. Ara l'únic que poden permetre és intentar que siguin el màxim d'aquí és possible, que no es moguin, que no caiguin, saps? Vull dir, és com un... tenir-los allà aparcats, no? Vull dir, quan encara podrien tenir més qualitat de vida.
A més, el geriàtric es troba actualment sense director, és que la que havia ocupat el càrrec els darrers anys ha fet efectiva la seva renúncia la setmana passada. D'altres era del conjunt de les Balears. És una de les principals conclusions de la memòria del Consell Econòmic i Social del 2024. És una xifra molt similar a la de Mallorca, amb un 55%, però molt superior a la d'Eivissa, que compta amb un 1,6%. On Menorca té manco presència és en agricultura, només es representa un 3% de la producció total de l'arxipèlag. Els menorquins, en canvi, destaquen amb la pesca i aporten un 17% de la facturació balear. Sentim Antonio Alcover, el secretari del CES i també el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Multiplicaría prácticamente su peso en el PIB balear. Tanto en pesca como en ganadería destacan. La producción agrícola es sobre todo en pastos.
Demostra la força del nostre model agroalimentari, model del Camp de Menorca. El nostre sector primari, per tant, continua arrelat en el territori i també compromís en la qualitat dels seus productes.
I el Consorci de Residus augmenta la pressió sobre l'incivisme en el sistema de recollida porta a porta a Moies Castell, que recordem són els únics municipis on s'aplica. Després de detectar diversos domicilis que no s'han incorporat a aquest nou sistema, s'ha decidit fer una passa més enllà i ser més restrictiu i directament no recollir cap bossa de residus sense el corresponent poal, que per tant estigui indegudament dipositat al carrer. A més, també s'iniciaran les investigacions amb la policia local per sancionar els comportaments incívics. Són mesures que formen part de la campanya de conscienciació que afecta aquells barris on s'han detectat incidències i incompliments. Primer, això sí, es farà un avís a les bústies i els serveis municipals també visitaran els domicilis detectats sense el poal del porta a porta per informar de l'obligatorietat del servei.
I d'aquestes seran les notícies a les 2:30 més, sí, ampliades. Moltes gràcies, company.
Que vagi bé.
Gràcies,
vagi bé,
fins ara.
Adéu. Bienvenidos a este curso por partes de ballet clásico. Hoy vamos a hacer el precalentamiento y el paso de plié de una barra de ballet clásico. Estamos acá en casa y estamos haciendo una pretemporada para empezar el año con todo.
Mira tú, quines coses que ens ensenyen. Anem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere.
Sí, diu que tindrem una jornada molt semblant a la d'ahir, amb un cel clar i assolellat, en presència tan sols d'alguns nuvolats alts. L'Agència Estatal preveu una pujada de les temperatures que seran suaus per l'època, amb mínimes de 13 graus i màximes de 23. Vent entre fluix i moderat de xaloc.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
I de les coses es tanquen, altres fem una aturadeta quan són les 12:15 minuts i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. La seu universitària de l'O, Can Salort, acull avui capvespre la presentació de l'Anuari de l'Educació 2025. Es tracta d'una publicació que té l'objectiu de donar a conèixer la realitat educativa de les nostres illes, un anuari que s'ha elaborat amb una elevada participació de docents, famílies i institucions menorquines. Entre els que hi trobam, els que han coordinat tota la feina de l'anuari, coneixedors de la realitat educativa a Menorca, és professor i membre del Consell Regulador, Nel Martí, i és docent Miquel Mariano. Miquel, com estàs? Molt bon dia, com va?
Hola, bon dia, molt bé.
En aquest treball compartit i de l'experiència recollida d'aquesta, per fer tota aquesta feina i recollida de la comunitat educativa, quina és la realitat que tenim a Menorca avui dia?
Bueno, la realitat és que és un poc, crec que Menorca acaba sent també un vivint dins d'una societat diversa i complexa, cada vegada més complexa, on l'educació hi té un paper molt important, perquè dins les aules s'hi troben persones, no?, infants, de procedència diferent, de realitats molt diferents, no és un alumnat uniforme com teníem quan tu i jo anàvem a escola. És una realitat diferent i l'educació juga un paper diferent. L'escola juga un paper... Ha d'intentar servir a tothom, no? I aquí és quan s'han de fer unes activitats més obertes, on es posi tot més en context i tot sigui més significatiu, i diguem que és una mica més complex tot, però bueno, però no impossible.
Una realitat que, com bé dius, és de Menorca, però és també de la resta de poblacions, de les illes i d'arreu. Per tant, la realitat a la resta de les illes és semblant amb aquests canvis i amb aquesta, sobretot, aquesta societat diversa i complexa que fa que les necessitats canviïn. Quines són, per tant, les més imperioses del nostre sistema educatiu?
Avam, les necessitats... Jo crec que el que hem de tenir clar és que l'escola ha de canviar en la societat. L'escola no pot seguir la realitat, és molt diferent, s'ha d'obrir a un nou món, i llavors, clar, la metodologia s'ha d'anar adaptant, la metodologia pedagògica s'ha d'anar adaptant a la nova realitat, així com també l'administració ha d'entendre que es necessiten més recursos, no només materials, sinó també humans, no? A dia d'avui heu de pensar que ensenyar matèria, ensenyar contingut, és més difícil perquè has d'atendre també emocionalment, o per aquesta gran diversitat que es viu, has d'atendre els infants. Un infant que a casa seva passa un mal moment o té una situació complicada, com li has d'ensenyar matemàtiques? Com li has d'ensenyar una equació? Aquest infant, emocionalment, prèviament s'ha de connectar amb ell i se l'ha d'entendre. I això vol dir que dins les aules, a dia d'avui, és necessari que hi hagi dos docents la gran majoria dels temps acadèmic, no? Perquè mentre un docent està tenint emocions emocionalment en aquests infants, està parlant amb ells, els està establint vincle amb ells, d'altre ha de seguir avançant per resta del grup, que ha d'avançar i la matèria de continuar. I bueno, hi ha molta feina a fer en aquest sentit. Hi ha un article interessant a l'anuari d'un centre de Ciutadella que està treballant ja el que és la codocència, que és precisament això. Amb els recursos que tenen, han fet un procés de reflexió intern i han dit, avant, com ho podem fer nosaltres amb els recursos que tenim, a ser conscients que de moment són escassos, per ser dos sempre dins d'una aula. I aquí hi ha hagut un procés interessant de reflexió que na Begoña, la directora d'aquest centre, avui ho explicarà. També hi ha un cas molt similar d'una escola que ha dit, bueno, intentarem fer grans aules i on els alumnes siguin autònoms, treballant l'autonomia, siguin capaços de fer feina ells per si mateixos, que aprenguin la importància de ser autònom, que a dia d'avui pensem que les universitats es queixen d'això, que els alumnes arriben a la universitat es sent molt poc autònoms. No sé si us sona un cartell que s'ha fet viral de la Universitat de Granada que diu, perdonen, aquí no se atienden a padres. Sus hijos son mayores de edad. Llavors, l'autonomia és un tema també molt important, també se'n parlarà, i bueno, i hi ha fins a 10 articles sorgits de la realitat educativa de Menorca enguany dins l'anuari. Vull dir que crec que és interessant, i és interessant que les famílies venguin a escoltar-ho, perquè és bàsic que les famílies entrin dins les escoles i participin d'aquesta realitat complexa i ajudin, perquè la responsabilitat no és única i exclusiva de l'escola ni dels docents. Aquí participant tots.
I tant que sí, és una responsabilitat compartida, cadascú amb el paper que li toca en aquesta aventura que és educar els nostres joves, els nostres fills, tan petits com també un poc més grossos. La societat ha canviat, això és així, no és qüestionable, però ratlles de que s'ha d'obrir tota aquesta, l'educació, aquest nou món. No està canviant el mateix ritme que ha canviat la societat, l'educació, les escoles, amb tota aquesta realitat tan diversa. Rellam de societat o de canvis diversos, de situacions a casa, de diversitat, però també de dislèxia, d'altes capacitats, necessitats especials.
Exacte, exacte. De que tothom et senti inclòs dins l'aula, sigui quina sigui la seva capacitat, no?, d'aprenentatge. I aquí també... penseu que cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats especials. Això és un altre tema. És que hi ha molts de temes, Clara, aquí podríem estar parlant hores i hores, no? Uh-huh. I, clar, pensa que quan te trobes dins d'una aula amb un alumne amb altes capacitats que té dret a que se l'atenguin segons les seves capacitats, i tens un alumne que també té dret a estar dins aula ordinària amb els seus companys, que té un altre tipus de realitat, no? Un docent sol és complicat poder contentar a tothom i poder donar un bon servei a tothom. Per tant, aquí la feina és a tres bandes, no? Els docents s'han de formar, això és indiscutible, les famílies s'han d'implicar i l'administració s'ha de moar. L'administració ha d'entendre que fan falta recursos humans i materials, i això vol dir pressupost, inversió, i creure que el futur passa per una bona educació. El futur d'un poble passa per una bona educació dels infants que estan en aquest poble, no?
Un poc, ara et faig la pregunta, Miquel, com a mare, perquè un poc la sensació, o a vegades mos pensam, o des de fora, no? Dius, aquesta demanda de més recursos és una demanda compartida dels docents i és un crit amb moltes veus a dia d'avui, no? Fa falta més mans, fan falta més personal, docents, acompanyants de tots els tipus per tal de poder atendre totes aquestes diversitat de necessitats que hi ha avui en dia a les aules, tant d'aprenentatge com també de fiets, fietes que venen d'altres països i que no ratllen l'idioma o que tenen situacions a casa molt complicades emocionalment. I la sensació és, s'ha invertit molts doblers o el manco en tota... Ara vaig a la digitalització de les aules. S'ha invertit tota una quantitat de doblers en digitalitzar les aules, però segueixen mancant professors i docents i personal.
Sí, avam, jo crec que s'estan fent passes, i crec que l'administració és sensible en el tema i va fent. El que passa és que va fent a un ritme lent. La societat va més ràpida que el que actua l'administració. I sí, va fer una gran inversió en tecnologia, un poc provocat pel tema pandèmia, que d'avui per demà ens vam veure tancats, i has de pensar que hi havia docents que no treballaven de manera digital i es van veure totalment, la comunicació es va veure totalment tallada en aquell moment, no? I aquí van dir, bueno, hem de posar mecanismes, i es va fer una inversió en tecnologia. Què passa? És com si tu a una casa fas una gran inversió en ganivets i no ensenyes als habitants d'aquella casa a manejar bé el ganivet. No? La tecnologia s'ha d'emprar bé, perquè si tu agafes i dones un ordenador a un alumne i dintre li poses un llibre en PDF, un llibre antic, del sistema antic, en PDF, què passa? Que aquella lot ha de llegir a través de la pantalla, de fer exercicis a través de la pantalla, i es passa un munt d'hores a través de les pantalles. Les pantalles no són per això. Les pantalles no són un llibre. És per fer una recerca puntual. És el que fas tu a la ràdio sent feina. Al final, la digitalització és una competència més. El que volem és que els alumnes siguin competents digitalment, que el dia que surtin cap al mercat laboral siguin competents digitalment. Posar un llibre de text dins d'un ordinador no és fomentar història. I, clar, el problema és seguir amb una metodologia antiga amb unes eines digitals modernes. Aquí hi ha un xoc. Aquí hi ha un xoc, no? I què passa? És el que t'ha de dir. El professorat necessita formació. No formació més que digital, crec jo, que metodològica.
Metodològica.
Com fer classes amb aquestes eines? Quan emprar aquestes eines? I aquí, sobretot, hi ha d'haver una reflexió a nivell de claustre que quedi molt clar, molt clar, molt clar, molt clar dins del claustre, a cada edat, quin ús es farà d'aquelles eines? Per a què serviran? En quin moment les emprarem? I les famílies han de saber, quan els seus fills agafen un dispositiu digital, per què l'està agafant? No tenir-lo obert perquè hi ha un llibre i el pare o mare no sap què està fent, si està consultant una pàgina web inadequada o si està mirant el llibre de text. Entens? aquí és un poc es debat.
Es debat, sí. Un dels articles se centra en la convivència com a eix vertebrador de l'escola del segle XXI. Molts centres s'ha creat a comissions de convivència. Rellem un poc dels protocols en cas de que aquesta convivència no funcioni, perquè, com dèiem, hi ha moltes realitats, molta pluralitat, això a vegades genera més conflictes, hi ha prou recursos també per part dels docents per poder aplicar i aquests protocols en cas d'assetjament, per exemple, hi ha també també fa falta formació en aquests casos.
Clar, és que el tema aquest de la convivència, sobretot, ho podríem dir com a la paraula seria disrupció. No? Dins les aules, en aquests moments, hi ha moltíssima disrupció. Alumnes disruptius, i és el que deia, no? Que a casa viuen realitats difícils, la societat és complexa, hi ha alumnes disruptius, per motius que siguin, no? I aquests al·lots, si hi penses bé, per què ho fan? Per què ho fan? Perquè s'aixequen al matí i diuen jo avui aniré a classe i molestaré. No, perquè tenen unes necessitats. Necessiten ser escoltats, necessiten ser atesos emocionalment, i aquí passa per tenir recursos humans, no? Uh-huh. També s'ha de dir que aquest tema de la disrupció no és responsabilitat exclusiva dels centres ni dels docents. El comportament, la convivència, és responsabilitat de tothom. Per això és molt important el que deia, d'obrir les portes dels centres, les famílies entrar dins dels centres i, sobretot, els docents, obrir les portes. Com? Que les famílies participin dins les comissions, que les famílies participin on, per exemple, com es distribuiran els espais del centre, com actuarem quan hi hagi una actitud X, que les famílies hi siguin. I després hi ha una cosa que funciona molt bé, que es diuen grups interactius, i és organitzar activitats de manera sistemàtica, no puntual, no a venir a repartir xocolata i per Nadal o torrar sobrassada per Sant Antoni, no. De manera sistemàtica, organitzar tot un seguit d'activitats que les famílies s'organitzin, entrin dins l'escola i participin. Perquè d'aquesta manera les famílies veuen el comportament dels infants, veuen com funciona la classe, participen, i els infants a la vegada també veuen que les famílies hi són. I tot
molt
canvia.
L'actitud
general canvia. I sobretot, el que vaig a dir ara, des de que una família i un infant posa un peu dins d'una escola, a P3, sabrà molt clar quines són les normes de convivència d'aquell centre. I això vol dir que les normes han de ser vivenciades dia a dia, no només per infants, sinó també per les famílies. I com pots comprendre, això és molta feina.
I tant que sí. Idò, Miquel, avui a la capvespre, aquest anuari de l'educació es presenta, crec que és a les 7:30, si no m'equivoc.
A les 7:30, a la seu universitària Can Salort. Com més professionals, com més mares i pares i famílies seguem, més podrem compartir, perquè al final educar no només és ensenyar continguts, és construir relat, fer comunitat i creure que el coneixement compartit és la millor llavor de futur.
Idò, la família s'ha d'implicar, els docents s'han de formar i l'administració s'ha de moar. M'ha agradat aquesta conclusió final. Miquel Mariano, una forta abraçada. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al dia Menorca, canviem de tema i anem a veure el primer seminari Menorca Activa Plus Natura. Esperem que estigui ja tot llest perquè aquest divendres se celebren els llatzerets. La jornada reunirà més de 40 empreses, institucions i professionals del sector per compartir experiències i reflexionar sobre com avançar cap a un model turístic més responsable i més arrelat en el nostre territori.
En parlam amb Catalina Florit, presidenta de l'Associació Menorca Activa que organitza el seminari. Catalina, bon dia.
Hola, bon dia.
Turisme amb sentit del manifest Elecció és el lema d'aquesta jornada de divendres. Com ha de ser, des del punt de vista de l'Associació Menorca Activa, un turisme amb sentit? Com el definiríeu?
Bueno, jo crec que un turisme en sentit seria aquell que aporta beneficis en el destí, i no me refereix només a econòmics, i que té sentit també i que reporta beneficis en els qui visita. I vull dir que no va arrasant pel camí, o sigui, i que no consumeix recursos i energies i altres factors de manera que no sigui possible d'aquí dues o tres generacions. Per això això seria un turisme en sentit.
La societat menorquina catalina ha sabut conservar el patrimoni natural, ho demostren així els diferents reconeixements que tenim per part de la UNESCO. Quines oportunitats ens porta un territori com el nostre, reserva de biosfera i Menorca talaiòtica, el turisme actiu?
Bueno, jo crec que per diferents vicissituds de història, llarg de història, ara ens trobem amb un destí, amb una terra que està molt preservada, si la comparam amb el nostre alrededor, amb altres destinacions turístiques que per proximitat o que per zona geogràfica es podrien comparar amb nosaltres. I això, clar, això ara avui en dia ens dona molt d'avantatge. Tenim molt d'espai natural protegit, tenim un sentit de pertanyença a la terra i de gelosia cap a la terra que ens identifica bastant, ens identifica molt amb el turisme de natura, i crec que això ens dona un punt de partida d'avantatge damunt altres destinacions. Però clar, tot el que... Això també és molt golós per... per el capital, per la gent que només veu un benefici econòmic i a curt termini, a mig o curt termini, que després no li importen les circumstàncies, i per això hem d'estar... No és que ho tinguem fet i ja està, i ho anem a disfrutar i punt. No, és una feina constant de mantenir aquest territori, de mantenir aquest esperit.
I com està justament aquest territori? Perquè fa un temps vau fer aquest manifest, no? De Menorca Activa Plus Natura, el presentàveu fa un any, i hi havia tota una ruta a seguir. Hi havia punts importants en el que des de les empreses de turisme actiu demanàveu o necessiteu que també vagin un poc de la mà de la vostra feina, no? Per exemple, com està el camí de cavalls perquè puguem vendre realment aquest turisme actiu i la gent es pugui fer seu aquesta ruta i aquesta proposta de senderisme o d'altres propostes que s'ofereixen des del turisme actiu? Com està el territori per avançar cap a aquest tipus de turisme?
Vale. Per exemple, si ens referim al camí de cavalls, sí que es van fent accions, però es ve que hi ha molt d'ús, s'usa molt el camí de cavalls, és una cosa que ha pres moltíssima força en els darrers anys, i a lo millor les accions que es fan per intentar evitar l'erosió o restablir trams que estaven molt malmesos, clar, no fa prou via per la via que fa l'ús que li donam, no? La nostra feina com a Menorca Activa jo crec que és estar damunt. És estar damunt i ser responsables en la nostra feina, cada un la seva empresa, pensar què feim i quines repercussions té i estar-hi damunt i tenir un debat sempre obert amb els representants polítics, amb els tècnics, i això és el que intentem fer en la mesura de lo que se mos permet i de les nostres... de les nostres capacitats. Vull dir, no podem fer més. Jo el que crec que és que a Menorca Activa, com que tenim tanta diversitat d'empreses, més que un tipus d'empresa en concret o d'una activitat, jo crec que uneix un sentiment i una manera de fer les coses. I la manera de fer les coses és ser molt conscients de les trepitjades que deixem pel camí. I el camí de cavalls està com està. I se li dona un ús molt intens, i és molt fràgil perquè està molta la vorera de la mà, perquè hi ha molta pendent, perquè quan plou perdem terra, i se fan accions. Jo ara he fet dos trams fa poc i veig que se van fent coses, però clar, no sé si feim prou via.
I Catalina, quin ha de ser l'aportació que ha de fer aquest divendres al seminari Menorca Activa Plus Natura? Quins en són els objectius?
Vale. Nosaltres, com bé ha dit la teva companya, vam fer aquest manifest l'any passat i aquest manifest eren paraules, no deixen de ser paraules i no deixa de ser una declaració d'intencions. Perquè no quedi això amb una declaració d'intencions, el que han de fer és passes per aprendre, per intercanviar idees, per anar avançant en aquest sentit de poder fer un turisme, de poder oferir un producte que no perjudiqui la nostra illa. No? I llavors jo crec que aquest seminari és la primera passa que feim per posar en comú, per trobar-nos, per conèixer-nos, per intercanviar experiències, per aprendre de gent que té una visió des de fora, com és el cas de Nemma Pons i de Sandra Martín, que són les dues ponents que tindrem en nosaltres, que venen de fora de Menorca i coneixen molt bé Menorca i, bueno, Nemma Pons és menorquina però viu fora. Llavors, ens donaran una visió de com es percep Menorca des de fora i nosaltres, els qui serem allà, que som empreses d'aquí, supos que si els que estan inscrits en el seminari són tothom gent que té inquietuds en la mateixa direcció, doncs aquesta primera passa és conèixer-nos, intercanviar idees i aprendre. Que crec que tenir informació i aprendre és una base vital per poder fer coses amb bon sentit.
Catalina, hi som a temps per fer reserva de plaça?
Me penso que avui havia d'estar tancada les inscripcions per demà ja poder... Crec que avui encara hi som a temps. En les nostres xarxes socials, a la pàgina web de l'Associació Espanyola d'Ecoturismo, a la pàgina web de Menorca Activa, hi ha el cartell amb el programa i baix hi ha un clic aquí per entrar dins aquest formulari i s'ha de... I res, només s'han de posar les dades perquè com que han de travessar cap a Llatzeret en barco han de saber quan som, senzillament per això. I bueno, me penso que avui cap vespre, avui foscat, se tancaven les inscripcions per demà ja poder enllestir i saber quan som.
D'acord, idò, gràcies, Catalina Florit, presidenta de l'Associació Menorca Activa, i que aquest primer seminari sigui un èxit i tingui l'impacte que cercau. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres bon per donar-nos veu i bueno, ja mos veiem divendres si podem amb el màxim de gent possible.
Que vagi gràcies. Molt bé, Catalina. Bon dia.
Gràcies. Adéu. Bon dia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular. Preparin ses flors que m'han de tirar. Estic segur que demà me'n voldreu tornar a comprar. No haureu vist mai paraules com aquestes, que d'un ventall amb molt de gust te foten una empenta. S'espectacles a punt de començar. Prepareu-vos per lliçons i molt de xalalala. Que ses vinjolites estan amagades pel cel. Que es vinaga no és lo mateix sense es fel. Apuntes cap aquí amb el teu dit de jutge per dir-me que som un vessut. Faci lo que faci, me rebutges. Ja te'l pots fotre pes. M'encantes, remei, que no t'he demanat. Ple d'orgull i poc encertat. No! Dius que ets un exemple a seguir. Un imperatiu moral que mai no va al món. Dius que ets un nou per descobrir. Però mai has sortit del teu front. De frases fetes, torça'm el braç i posa'm etiquetes amb molta elegància. No dius mai mentides, te dones importància perquè ho sàpia més me crides. Si no ho recordeu, us ho tornarà a dir. Si no és avui vespre, serà demà matí. Faig les acrobàcies més grosses i sempre caig de pes. La joia dorada de tots els...
miri, tires els trastos, miri qui et miri, ets el déu de bastos, ets el déu de
Els menorquins, Dàlia, perquè sí, perquè amb tu va tot millor. Són les 12:44 minuts, una pausa i tornem.
El dia Menorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sa padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
IB3 Ràdio és informació.
El dia Menorca, fet a casa.
El dia Menorca, fet a casa, amb els comerços emblemàtics tots els dimecres a la recta final, entram a veure com fan també casa seva els seus negocis avui. Visitem Cime Musicassa, una botiga en el centre de Mó, on venen instruments que amaga una gran història darrere, Pere.
Sí, a més és un establiment que enguany ha fet 50 anys, un aniversari que hem volgut celebrar amb aquesta conversa que hem tingut amb els propietaris, els germans Paco i Dani Pons.
I atenció, perquè aquesta història arranca quan la televisió era en blanc i negre, en tràmit.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja dins la botiga Cime Musicassa, a la plaça de la Miranda de Maó, envoltats d'instruments musicals de tot tipus. Estem aquí amb en Paco i en Daniel. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Per entendre ben bé on som ara, per conèixer l'origen, el punt de partida d'aquest establiment, a quin any, a quina generació familiar i en quin moment del passat de Menorca ens hauríem de remuntar? Paco.
Bueno, no sé, com que nosaltres érem uns salots petits en el moment que el papà va inaugurar, no sabem exactament el dia que va inaugurar, sabem que era o a final del 74 o a principis del 75. Bueno, pues en aquell moment s'obre la botiga, que és una botiga d'electrodomèstics, que té pues, les coses que hi havia en aquella època, també té fotografia, també té projectors de diapositives, projectors de pel·lícules de Super 8.
Són 50 anys, no?
Sí, sí, sí.
Ja els heu celebrat?
Sí, 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 per això tenc els cabells blancs.
Així és com es celebren els anys, eh? Amb canes.
Exacte, exacte.
Com es deia el vostre pare?
Enrique. El seu pare era de Sant Climent i tothom el coneixia. En Enrique d'Esfor, que era de sa família, tenien un forn allà. I els coneguts el coneixien per en Enrique d'Esfor. Però bueno, després ja quan va posar sa botiga, ja feia uns anys que quan va sortir, quan hi va haver a Menorca ja repetidor de tele, pues el que havia fet era muntar teles en blanc i negre, que van posar marca Cintor amb el seu cunyat, De fet, aquest nom era l'inicial del segon llinatge d'ells dos, Cinta Sirfila, i pues, així va començar dins el món de l'electrònica. I la botiga de Cintor, el taller de Cintor, muntava teles i res més, no era una botiga que tingués altres coses. Després, quan se van separar els dos socis, bueno, pues aquí va ser una botiga de, que hi havia un poc de tot, i Cintor, que se va traslladar a Esquerra Sant Esteban, pues també se va convertir en una botiga que té de tot.
No hi havia antenes. Com s'ho feia el vostre pare, això?
Sí, de fet, cada un que comprava un televisor necessitava fer una instal·lació d'antena, tenir un moble ben posat televisor i moltes vegades un estabilitzador perquè el voltatge corrent no era prou bo. També el meu pare va estar durant, des dels inicis, en Televisió Espanyola encarregat del repetidor de televisió aquí a Menorca.
Era un repetidor que va comprar entre diversos botiguers per poder, perquè no hi havia recepció. Ja hi havia tele a Espanya, però a Menorca no arribava la senyal, no se podien vendre teles fins que no es posés un repetidor. Se va posar un repetidor privat, com es qui diu, i fins que no va arribar a Televisió Espanyola i va posar el seu, ja un poquet millor, m'imagino, que es qui van poder comprar ells, i així va haver-hi tele a Menorca. O sigui que aquella primera venda implicava pues, tot això, implicava muntar-li l'antena, posar-li una tauleta, encara me'n queda alguna passeller, la típica tauleta de les teles en blanc i negre, el televisor, l'estabilitzador, i com que era un moment que Espanya pues, començava a funcionar i a borinar, pues, tampoc hi havia, això era molt car, i també pues, feien de banquers i financiaven tot.
Estem parlant dels anys...
Del 60 al 75 serien com uns 15 anys que es feien les teles en blanc i negre aquí a Menorca i necessitaven tot això. Sí.
L'acompanyàveu, el vostre pare, a fer aquestes tasques?
Qualque vegada havia anat a fer, que es feia antes, o ja no existeix, reparacions a domicili. O sigui, antes anava amb la maleta i un se li havia espanyat la tele, arribaves a casa, tombaves la tele, l'obries i la reparaves. Les teles eren a vàlvules, làmperes, que deien antes, i se reparaven a domicili. I això qualque vegada hi havia anat jo amb el papà, abans hi havia sort i me donaven algú de propina.
Però arriba la tele en color i què passa?
Bueno, quan arribes a tele en color ja és impossible fabricar-les. Com que tenim demanda de gent que coneix en el papà per el tema de que muntava les teles, aquests clients antics que li demanen tele muntada per ell, acaba per fer soci amb uns petits fabricants, com era ell, que van posar una fàbrica a Saragossa, que es deia Sotelsa, a Bonte, i com que tenia una participació, pues, mos enviaven les teles aquí sense marca i posaven cime, perquè després quan se va acabar el de blanc i negre i el de Cintor de Serraval, bueno, pues ja se va quedar a la botiga aquesta de la Miranda exclusivament, i tot d'una van tenir teles cime, i eren, pues, eren aquestes teles fabricades a Saragossa, ja amb una cosa un poc més moderna, ja eren circuits impressos, ja era transistors, ja era... I això no me'n record com a què de temps va durar, perquè bueno, tot el de la fabricació de teles a petita escala, això va anar morint, no?
Perquè cime, no ho hem dit, vol dir so, imatge...
Bueno, en aquell temps que el català no estava de moda, era sonido, imagen i montajes electrònicos.
Montajes electrònicos. La façana de la botiga era diferent, eh?
No, la façana era la mateixa, però el primer lletrero que van tenir pues, era com si fossin quatre pantalles de tele, on hi havia una S, una I, una M i una E, on estava retroil·luminada amb bombilles, i on hi anava fent jocs de lletres amb un aparato que es va muntar també electromecànic.
Anava canviant els llums, no?
Com un disco dur d'ara, no? Hi havia quatre cabassals que anaven, hi havia puestos que havia comptat i puestos que no, i els llums anaven fent coses.
Hi va haver un boom de discoteques, no? Això va ser als 80.
Sí, en els 80 ens van dedicar un poc a això professional i va ser el boom de les discoteques i sí, vam muntar unes quantes discoteques que hi havia per aquí, val? Hi havia Tònic, hi havia discoteques sí, vam muntar Mermelada, vam muntar la Cova d'en Xoroi, bueno, les discoteques de per aquí en vam muntar unes quantes. I com que li agradava això, complicar un poc la vida a ell, pues, les primeres discoteques que vam muntar encara muntava pues, coses, el mesclador, se van fer, en Marc Assime, va aprendre serigrafia només per poder fer la rotulació del frontal, dels aparatos, val? Ho va fer en pintura fluorescent perquè amb llum ultravioleta de les discoteques se vegués com a il·luminat, i va fer diversos mescladors customitzats, o sigui que posava el mescador Sime i també posava tònic, per exemple, o cova en xoroi o el que fos, o sí, per a aquests clients. No?
I en quin moment decidiu fer-vos càrrec de la botiga?
No, se'l van quedar quan ell se va jubilar a final del 89, o sigui que nostre és a partir de l'1 de gener del 9, vam coincidir amb el principi d'any per fer el canvi de nom. Tota la gamma d'instruments de clàssics i moderns i això va ser quan ens van associar amb Musicas l'any 96, i en aquell temps, sí, tot d'una, el que la música va entrar a poc a poc, com us dedicaven en el so professional, hi havia molt de so professional que era per músics, que tenien que mestir qualque instrument, i a poc van anar incorporant instruments musicals. Però especialment instruments musicals moderns o electrònics, val? O sigui que si em volia una guitarra elèctrica, un pedal, era aquest tipus de música. És que també tenia un equip de música, els que estudiava flauta no pensava en Sime per res, i nosaltres pensàvem que pogués ser un dia un client, no? Però com que van tenir tanta mescla de coses, de vendre televisors, equips de hi-fi i tenir després guitarres elèctriques i teclats, van acabar pues, en aquest any, el 96, per separar les dues botigues i tenir dos locals independents.
I on som ara és on hi ha els instruments musicals.
Ah, on som ara és on hi ha instruments musicals, exactament. La botiga de l'electrònica, pues, tot d'una van anar on era el Cine Victòria, després ens van traslladar en el Camí de les Rodees, i com que al final ens van acabar convertint en instal·ladors, al final han acabat en el Polígono de Sant Lluís, un magatzem. I bueno, pues són dos negocis que se complementen un amb l'altre. O sigui, aquí ven una guitarra un dia i un altre dia la duen per reparar, jo me l'enduc en el taller i intenta aclarir-la i la torna aquí, i complementant els dos negocis perquè vagi tirant.
Dani, molta cosa hi veig aquí a la botiga, eh?
Sí, cada vegada tots els fabricants i tots els productes que allà amplien gamma, amplien catàleg, i te veus forçat a tenir més producte, i realment que ja no hi caps.
Hi ha molta tradició de música a Menorca i se'n fa molta dia d'avui de música a Menorca. Quin perfil de clients? Qui us ve a trucar a la porta?
Bueno, sempre és, quasi sempre, l'estudiant, és a dir, el que està començant i que necessita un instrument d'iniciació, quasi sempre guiats pels mestres, que siguin els que aconsellen què és el que han d'emprar, i tot això mentre van pujant de nivell, accessoris que necessiten i tal, i quan ja s'arriben al nivell professional, que potser ja se'n van a estudiar fora per acabar de fer la seva carrera o això, després aquí ja no arribes en aquesta gamma d'instruments, però bueno, si es volen hi són, però bueno, és un moment de canvi de passar de ser un estudiant a ser ja un professional en el sector.
D'acord, idò. Dani, Paco, que celebrau aquests 50 anys i molta energia i molta feina per endavant encara.
Bueno, sí, encara me queda un poquet, o sigui que sí. Gràcies.
I sempre pensant en el pare, eh?
Sí, bueno, que va fer moltes coses que ningú més ha fet, vull dir que ja és per record.
Moltes gràcies.
Una forta abraçada en Paco i en Dani Pons, germans de Sime, Music, Casa d'Amor. Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra i conèixer un poquet la vostra família.
Si me cantes, ja no me'n recordes moment, si t'espantes...
I escolta'm, Pere, avui t'anam a la... avui que ves, però Fornells?
Sí, anirem a Fornells a les 6:30 al local social, on hi ha la xerrada titulada Coneixes les fonts de Fornells, amb el botànic Pere Fraga.
Vinga, un beso. Adéu.
Idò, amb el solet que fa, em sembla un plan molt bo, anar a Fornells, escoltant en Pere Fraga, que sempre és molt interessant, i fem una volteta per allà.
Sí, i saber les fonts, que les tenim una mica seques, eh?
Demà tornarem, com sempre, aquí el Dia Menorca. Pere, fins després.
A les 12,
que vagi
fins
molt
demà.
Bé.
Adéu, gràcies.
Adéu, Jordi, adéu a tothom, abraçades del Dia Menorca i fins demà.